Miren, i si la setmana passada, el divendres, estàvem la llum del Tol, ben, sent testics de com se signava l'acord entre Compromís i el PSPB de Vila-real, avui els tenim ací, tinc a Maria Fajardo, ella és la portaveu de Compromís i ja membre de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia.
I Santi Cortells, que també forma part ja d'aquest govern de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Avui han fet una roda de premsa on han presentat aquest pressupost que tindrem, que entrarà en vigor per a quan?
Doncs es preveu, avui hem presentat el que és el pressupost en trets generals i es preveu que puguem aprovar-lo el dia, la idea és portar-lo a un ple extraordinari que se celebrarà el dia 29 d'este mes. Després d'aquest dia 29 de la seva aprovació en el ple, doncs ha d'estar 15 dies en exposició pública, en què n'hi ha la possibilitat de fer al·legacions al mateix, i després aquestes al·legacions s'han de resoldre i entraria en vigor una vegada estigueren resoltes aquestes al·legacions. Aleshores es preveu que puga entrar en vigor a finals d'agost, principis de setembre, per la qual cosa tenim ahí res, 4 mesos per a posar la maquinària tota virolla i tractar d'executar-lo.
Però avui sí que ja vostès formaran part de les juntes de govern, tant vostè com el seu company Santi, no?
Sí, l'alcalde ens ha informat de que ha sigut avui quan ha signat això precisament, que nosaltres puguem formar part de la Junta de Govern tal com s'havia acordat en el nostre pacte, i serà el divendres quan podrem assistir per primera vegada a la Junta de Govern.
Santi, fins ara a la Junta de Govern assistia només l'equip de govern.
Sí, sí, sí. Com correspon. La Junta de Govern no és exactament el mateix que l'equip de govern. L'equip de govern som, a hores d'ara, els 14 regidors i regidores que, diguem-ne, gestionem la casa. I la Junta de Govern és un altre organisme que depèn directament d'alcaldia, en este cas de la vicealcaldessa Maria Fajardo i de l'alcalde José Benlloc, i que, diguem-ne, en xicotet nucli, doncs pren decisions que normalment corresponen a alcaldia, però que se fa extensible als membres d'aquesta Junta de Govern, doncs per a, entre tots, doncs administrar el millor possible aquest àmbit, no?, que normalment depèn directament de l'alcalde. En realitat, la Junta de Govern, alguna vegada, l'altre dia ens ho explicava el mateix alcalde, podria no existir realment i fer-ho tot directament l'alcalde, però en el cas de ciutats com la nostra, normalment els alcaldes solen crear aquest organisme perquè en una ciutat com la nostra, que de més de 50.000 habitants, la càrrega de feina, la càrrega de, no només de feina, de decisions que s'han de prendre, doncs, amb un consell, amb un organisme, diguem-li com vulguem, com este, doncs fa que la feina siga més fàcil, més eficient i moltes altres coses. Aleshores es conforma este organisme, la Junta de Govern, on per part de Compromís estarem Maria i jo, doncs per a facilitar doncs tot aquest tipus de decisions, com ara els pressupostos o altres coses que es paga, que es posa per com a urgent, que no es posa com a urgent, una sèrie de decisions, i seré més concret quan ja portem una miqueta més de rodatge, com és evident.
Qui formarà part de la Junta de Govern?
En la Junta de Govern estarem l'alcalde i després som 8 regidors. 8, els 8 tinents d'alcalde.
Les de casa seran 2 de Compromís.
I la resta del Partit Socialista.
6.
Sí.
Incluint l'alcalde, no?
Efectivament.
Li dic això perquè, mire, la setmana passada diuen que Benlloc i Fajardo, perquè ara això serà un tàndem, es reuneixen amb la Fundació Princesa de Girona per explorar una possible col·laboració. Això se portaria a la Junta de Govern?
Doncs desconec quin és el sistema, perquè per a que vostès entenguin un poc la notícia del que ha suposat verdaderament aquesta reunió, perquè crec que al final és també important explicar-ho, i perquè moltíssimes vegades allò que es comunica doncs es magnifica, per dir-ho d'alguna manera, i no acaba de ser aixina. Això, almenys la meva perspectiva, que vaig a poder assistir a aquesta reunió, doncs va ser la reunió d'una fundació, que és una fundació que funciona com totes les fundacions, és a dir, que no... El que busca és el finançament, ella el rep per part d'empreses privades, exclusivament, l'administració pública no financia res d'eixa fundació, i el que volia, en este cas, de l'administració pública, que som Vila-real, era simplement conèixer quins espais tenim a la nostra ciutat per tal de que poguérem ser seu per a un tour que fan del talent. Eixa fundació el que intenta és promoure el talent tant en empreses com també en joves emergents que es dediquen, per exemple, al món de la música o al món cultural, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores el que fan és buscar seus arreu de tot l'estat espanyol per tal de poder fer una de les una o diverses de les sessions que fan del Tour del Talent. En aquest cas, com que Vila-real havia acabava de sumar recentment un dels patrons d'eixa fundació, que un dels patrons d'eixa fundació és Porcelanosa, aleshores havíem pensat en que, ja que Vila-real és l'emplaçament on està un dels últims patrons que s'ha sumat a eixa fundació, doncs volien explorar si Vila-real podia ser un lloc idoni per a l'escenari, ja li dic, d'este tour que fan del talent. Aleshores van vindre a reunir-se en l'administració pública, en este cas en l'Ajuntament de Vila-real, per tal de veure si teníem espais per a oferir. Aleshores, en eixa línia, ells, la veritat és que van vindre amb la lliçó ben apresa, sabien les qüestions que portem en el tema de talent o que es poden promocionar així en quant a alumnat es refereix, perquè van fer al·lusió, per exemple, al projecte que porta l'Institut Santa Maria en quant a investigació i robòtica, i també el que fa Fundació Flors, també sabien tot allò que hem fet en mediació en l'IES Miralcamp, és a dir, sabien moltíssimes qüestions que així fem que podien ser en este cas focus per al talent que ells promocionen en l'alumnat de secundària i de batxillerat. Aleshores, simplement venien a això, a veure si nosaltres teníem espai. El que sí que pense que hem de fer sempre, independentment de que Compromís, que és el partit del que jo forme part, som orgullosament republicans, i aquesta fundació doncs té un caire monàrquic, doncs nosaltres tot allò que siga bo per a la nostra ciutat, pensem que en este cas, en el meu paper com a vicealcaldessa o primera tinent d'alcalde, tinc que escoltar tot allò que pugui vindre a Vila-real per a aportar alguna cosa, i més si no demanen diners, que crec que estem en una situació delicada econòmicament com per anar repartint diners a tort i a dret, i els diners s'ha de mesurar molt bé a qui se li donen i per què. Aleshores, mentre vinguin a buscar espai puga ser bo per a la ciutat, nosaltres no amaguem el nostre sentiment republicà, ningú dels meus companys, però bé, anarem a escoltar, i crec que la informació sempre és poder. Aleshores també agrair que, encara que ahir no s'havia produït el meu nomenament com a vicealcaldessa, ni tampoc s'havia produït el nomenament dels meus companys com a membres de l'equip de govern, doncs que se'ns convidara per a poder escoltar de primera mà quina era la informació que aquesta fundació rebia, i després les decisions que hagin de prendre al respecte doncs ja vindran més endavant. Però ja li dic, desconec si seran en la junta de govern, serà en una junta de portaveus, serà en una comissió informativa en el departament que puga portar això, que pot ser innovació, pot ser cultura, pot ser educació, depèn de l'enfocament que se li dona, ho desconec, però això és una cosa que ja hauria de comprometre, per dir-ho d'alguna manera, a tota la corporació municipal.
Mire, jo li dic, li faig aquesta pregunta perquè a mi em va xocar prou este titular: Beñó i Fajardo reuneixen amb la Fundació Princesa de Girona per explorar una possible col·laboració, que no sabia de quina col·laboració se tractava, i sobretot agarrant-me a aquesta regidoria de nova creació de transparència.
Efectivament.
És a dir, jo, ja saben, ara estan, començaran a governar, i a partir d'ara li ho preguntaré tot. Jo ho sé, el que no els agrada o el que els agrada, els ho preguntaré tot. Parlem del pressupost, regidora.
Molt bé. Del pressupost, el que podem dir avui és que l'hem presentat públicament mitjançant una roda de premsa, per a que tots els mitjans de comunicació poguessin fer-se eco del que va suposar este pressupost. Ara, a finals del matí, si no he entès malament, doncs també se facilitarà a tota la corporació per tal de que pugui començar a estudiar-lo per a quan el portem al ple. I si fem una comparativa del que és el pressupost de l'exercici anterior en el pressupost d'enguany, doncs hi ha un increment respecte al pressupost del 2023 de 4,7 milions d'euros. Eixe increment prové dels ingressos que ens fa l'Estat a l'Ajuntament, és a dir, del PIE, que se diu, val? I aquest increment ve exclusivament dels ingressos de l'Estat, perquè nosaltres no hem volgut incloure dins d'aquest acord de govern. Una de les coses que ens vam comprometre els dos partits és que anàvem a intentar reduir l'endeutament de la nostra ciutat. Des de Compromís sempre hem defensat que no se traurien més préstecs si no foren estrictament necessaris i estrictament justificats, i ara, enllaçant un poc amb el que comentava vostè, doncs atenent precisament a la transparència que nosaltres volem promoure i que per això hem creat la nova regidoria que portarà el meu company Santi Cortells, doncs en aquesta línia volem ser clars i rasos. Nosaltres no volem cap préstec, aleshores aquest increment vull que quede clar que prové en exclusivitat d'allò que l'Estat ens dona a Vila-real i que podem estar ben contentes de que s'hagi augmentat. I després, el que es fa habitualment, per dir-ho d'alguna manera, s'ha mantingut. És a dir, nosaltres totes aquelles qüestions que són inversions, que van en la línia de la protecció del patrimoni i també de posar en valor tot allò que tenim a casa nostra, doncs va tot en aquesta línia. Ara, si vol que entrem en algun...
Clar, en detalls.
En algun detall concret.
Volem saber on se n'aniran.
Clar. Doncs mira, pel que fa al tema de les inversions, per dividir-ho en eixos, nosaltres hem triat 5 eixos. Un és la protecció del patrimoni, l'altre és la millora dels serveis i atenció a la ciutadania, l'altre és el creixement i millora de la mobilitat i l'altre són fons europeus. I per últim, tindríem la d'urbanisme, que la deixarem per al final. Pel que fa a la protecció del patrimoni, el que hem posat ahir són diferents inversions en diferents emplaçaments del nostre poble. El primer seria la rehabilitació de l'entorn de la Torre Motxa. Nosaltres pensem que sent enguany el 750 aniversari de la nostra ciutat, doncs l'entorn d'eixos vestigis que queden actualment d'eixa ciutat de fa 750 anys, doncs podria ser la Torre Motxa. De fet, crec que és dels poquets vestigis que tenim d'eixa època, però també està així Santi Cortells per a corregir-me, que ell, vostès saben que sap moltíssim més que jo respecte a patrimoni. I el que es destinarà ahir són 148.000 euros per a, precisament això, per a rehabilitar l'entorn de la Torre Motxa i posar en valor aquest monument que tenim així al nostre poble. Després, d'altra banda, seria també l'estabilització tant de l'Alqueria del Carme com de la Capelleta dels Àngels, que saben vostès que ha sigut una adquisició de les últimes que ha fet l'Ajuntament, que la Capelleta dels Àngels ja és nostra, i el que es busca és traure a licitació precisament l'estabilització del que és la infraestructura, perquè ara mateix ja tenim el sostre d'ambdues instal·lacions que està en perill, i el que es pretén és precisament garantir aquesta estabilització per tal de poder, de cara al 2025, és a dir, de cara a l'any que ve, doncs començarà a treballar en quin és l'ús que se li vol donar o quin és el projecte que podem situar en aquests emplaçaments. I per últim, seria la conservació també del Convent Espai d'Art, que això és una inversió de 421.000 euros, perquè vostès saben que actualment del Convent Espai d'Art només utilitzem la planta baixa,
sí.
On allí es fan diverses exposicions, però, clar, allò és molt més gran i se li pot traure profit. Però per això necessita acabar d'adequar-se aquesta obra que es va començar fa uns anys, doncs intentar acabar-la, intentar seguir invertint per poder treure-li el màxim profit a aquesta instal·lació. Després, pel que fa a la millora dels serveis i atenció a la ciutadania, això fa referència precisament a l'adequació de l'edifici del forn, que tenim així, que és l'edifici annex a l'Ajuntament, el que també era Bankia i ha sigut altres coses, que saben vostès que també el vam adquirir, i el que es pretén és adequar-lo per tal de poder fer el trasllat d'atenció i tràmits a aquest edifici i que no es produïsquen les cues en Cala Vila que ara veiem, no? Doncs intentar donar un espai de treball més saludable i més adequat als funcionaris d'atenció i tràmits i també que la ciutadania estiga millor atesa. I després una nova fase del Gran Casino i la Tagoba, que ara mateix està utilitzant-se el Gran Casino per a moltíssimes qüestions, com poden ser les bodes, algun esdeveniment que altre, però no compta, per exemple, en algunes qüestions que actualment són imprescindibles per poder garantir la llicència d'activitat, com pot ser l'aire condicionat. Aleshores, allí també es farà una inversió
per aconseguir la llicència d'activitat.
Efectivament, en eixa línia, per tal de que reunisca els requisits idonis per tal de poder fer allí les màximes activitats possibles.
Imaginem que no me diu números perquè estan, estan pendents de que li diguin el que costarà això.
No, li ho puc dir. Sí, del Gran Casino i la Tagoba, la fase que hem inclòs en el pressupost són de 124.656 euros.
I del forn?
Del forn, 117.927 euros.
Continuem.
Després, en el, pel que fa al tema de la millora de la mobilitat, doncs al final és l'adequació d'alguns carrers que ja se va encetar el seu procés, per dir-ho d'alguna manera, l'any passat, i que ara d'alguna manera doncs el que cal fer és acabar-lo, no? I seria els carrers Isabel de Villena i el carrer Serra d'Irta, que saben vostès que en, precisament adjacent al carrer Isabel de Villena tenim el carrer Alfred Nobel, que es va, que ja es va obrir l'any passat.
Sí.
Doncs el que falta per allí per tal de poder acabar d'obrir-lo i adequar-lo, juntament amb el carrer Serra d'Irta, i això són 100.000 euros el que s'ha previst al pressupost. I després, pel que fa als fons europeus, seria per tal de poder fer la, la reforma del, la moder-, o sea, la reforma, sí, una reforma i una modernització i adequació de les instal·lacions del mercat i també de l'edifici dels antics jutjats. És a dir, allò que tenim a la plaça Colom, que vam demanar les ajudes de la Unió Europea, que van ser un total de 1,2 milions d'euros. D'aixòs 1,2 milions d'euros, l'ajuda que ens donava la Unió Europea era de 920.000 euros i 280.000 euros els havia d'aportar l'Ajuntament. D'aixòs 280.000 euros, l'any passat vam aportar uns diners i enguany el que ens quedava per aportar eren 134.626 euros per tal de que es quede ja finiquitat l'aportació de l'Ajuntament i a veure si podem aconseguir no només l'acabament d'eixa modernització del mercat sinó també l'adequació, ja li dic, de l'eix edifici dels antijutjats de tal manera que puga servir-se per a ser d'alguna manera l'edifici econòmic de l'Ajuntament i poder traslladar allí a tots els
que
treballadors públics, correcte, tots els treballadors públics que tenim ara en el Departament d'Economia, doncs que puguen treballar allí perquè, per una qüestió de comoditat, perquè al final el mercat depèn de la regidoria d'Economia en la seva major mesura i tindre sempre els funcionaris que gestionen, tindre'ls propet, doncs la veritat és que sempre facilita moltíssim el que és la, la tasca diària i per això pensem que és important. I després, dins d'inversions, malauradament, hem de lamentar que s'incloga doncs, un apartat d'urbanisme que el que inclou són sentències urbanístiques que ja estan quantificades, és a dir, sentències que ja són fermes i que l'Ajuntament ja té l'obligació de fer front, que són 214.874 euros en total.
Lo de les sentències acabarà algun dia, no?
Jo tinc esperança de que sí, però mira, les sentències que tenim ara mateix consignades, estos 214.000 euros, bueno, 215.000, està més probable 215.000, estos 215.000 euros que ara en el pressupost ja tenim consignats en l'apartat d'inversions són perquè són sentències fermes. D'eixes sentències fermes, això que vol dir que ja no cap recurs, és a dir, que s'ha de pagar i s'import, punt, s'ha acabat. Però ara mateix tenim en dansa tres sentències segures que estan en dansa. Què vol dir això? És a dir, que des dels jutjats se'ns ha posat un import i que nosaltres o bé hem presentat al·legacions, o bé hem recorregut, o bé s'ha obert ara un nou prisma juntament amb el Tribunal Superior de Justícia perquè s'ha tingut en consideració un nou coeficient de càlcul del preu que s'ha de pagar als propietaris i que això ho ha, ens fa que hagem de parlar, per dir-ho d'alguna manera, o que haja de dictar de nou el jurat d'expropiació forçosa de Castelló, haja de dictar una, un nou import que se li hauria de pagar als propietaris.
I aleshores, sap de quin import estem parlant?
No, és el que parlem. Com ara s'ha sumat un nou coeficient al càlcul que es feia, ara és el jutjat d'expropiació el que s'ha de, el jurat d'expropiació el que s'ha de fer ese càlcul i traslladar-nos-el a nosaltres per tal de que el jutjat, ja li dic, el Tribunal Superior de Justícia, puga dir quina és la quantitat en la que es queda. I què passa? Que nosaltres en aquest acord que vam signar també de govern, una de les coses que hem plantejat és que una vegada se tinga la sentència, el que cal parlar és amb els propietaris per veure si se pot establir algun pla de pagament que facilite que el nostre ajuntament puga fer front a totes aquelles sentències que queden pendents, evitant al màxim els préstecs.
És a dir, abordar els problemes per a que no siga un problema més gros al final.
Efectivament.
Més qüestions del pressupost.
Després teníem els convenis, que els convenis, doncs, n'hi ha alguns convenis que han patit alguns ajustos, podríem dir.
Parlem tant de convenis en associacions o fundacions.
Efectivament, convenis tots. En associacions, en entitats, en fundacions, en els convenis que té l'Ajuntament de Vila-real en la resta de la societat. Nosaltres, una de les qüestions que sí que teníem clara és que pensem que totes aquelles subvencions o convenis o ajudes que es reben per part de l'administració pública han de seguir uns criteris d'objectivitat i d'equitat. És a dir, els criteris han de ser objectius i han de ser quantificables. No, no podem estar donant diners com si fórem així el tio Gilito d'anar repartint. Hem de tindre uns criteris establerts. Aleshores, crec que en este pressupost de 2024, que comença a caminar més enllà del mes de juliol, doncs hem aconseguit ja incloure aquesta primera pedra al camí de la justícia i l'equitat entre les entitats, en aquest cas dins de la concurrència competitiva, que saben vostès que és la fórmula que utilitzen la resta d'administracions públiques per tal d'abordar aquestes qüestions, i ho hem començat en els clubs esportius. Tindran 250.000 euros, ja li dic, de subvenció de concurrència competitiva, és a dir, els clubs esportius presentaran els seus projectes i baix uns criteris objectius es farà el repartiment d'aixòs 250.000 euros.
Una partida de 250.000 euros que se repartirà en funció d'aixa concurrència competitiva.
Correcte, tots aquells clubs esportius que es presenten. Després tenim altres convenis que ja li dic que s'han produït alguns ajustos, i aquests ajustos vull que quede clar que sempre han sigut baix els criteris de l'atenció i la protecció a les persones, sempre buscant ajudar a aquells més vulnerables del nostre Vila-real i també en la promoció de la nostra ciutat. En la promoció de la nostra ciutat parlem de la promoció en totes les seues vessants, la gastronomia, el patrimoni històric, la posada en valor dels trets culturals, els musicals, és a dir, posar en valor tot allò que té Vila-real sense fer distincions i tractant d'alguna manera de que Vila-real siga el contrapès de tot allò que des de les administracions supramunicipals, en este cas de la Conselleria o la Diputació, estan retallant-se, malauradament, per aquests governs de la regressió i del feixisme que tenim al nostre voltant. Per això nosaltres enguany hem creat el conveni per a la memòria democràtica, que el fem amb el grup de la recerca, per tal de dignificar a les persones que han estat represaliades durant el franquisme, amb un conveni de 90.000 euros. I altra qüestió, per exemple, que va en esta línia també, de fer de contrapès a tot allò que s'està retallant per part de la Conselleria, doncs també seria aquest reforç a l'escriptura i la literatura en la nostra llengua, en valencià, amb un increment de 3.000 euros als premis literaris, als premis Maig, que a Vila-real es donen. Després, en la línia també de tot allò que vam dir en el discurs de divendres, de voler deixar a la Vila-real del futur una herència d'una Vila-real més sostenible i més verda, doncs també entra la modernització per l'eficiència i la sostenibilitat en la partida Madrigal, on canviarem tot el sistema de rec que actualment és a manta per tal de que s'establisca el rec per goteig, que és una manera de garantir també l'eficiència hídrica. Això té un valor de 37.000 euros. I després també les ajudes en l'eficiència energètica, per tal de poder instal·lar plaques solars en totes les instal·lacions municipals, que vam començar la legislatura passada, l'equip de govern va començar a fer-ho amb les ajudes de la Conselleria a totes les escoles públiques municipals, doncs ara continuar en aquest camí, en la resta d'edificis públics que siga possible que això se desenvolupi amb uns 60.000 euros de consignació. Aleshores, és el que hem tractat de reflectir en aquest pressupost, que nosaltres tenim unes prioritats i que les prioritats són sempre no deixar a ningú arrere, atendre a les persones, en especial a aquelles que tenen més falta d'oportunitats.
Va donar xifres de totes, l'únic que les altres convenis que s'ajustaran promocionant el que és la ciutat no m'ha donat xifres perquè tindran que valorar cada una d'aquests convenis que vostès diuen que van a ajustar.
Ja els tenim valorats. L'import total de convenis que donarà l'Ajuntament de Vila-real en aquest pressupost són els són 3,5 milions d'euros en convenis.
És que fiques,
d'aquests 3,5 milions d'euros en convenis, molts es queden igual, alguns s'incrementen i altres es redueixen. No hem volgut donar dades més concretes en aquesta roda de premsa que he comentat el mateix que hem comentat així, per una qüestió de que al final la documentació doncs no la té encara la oposició a dia d'avui i pensem que és important mantindre certs no sé com dir-ho, però sí, passaria per certa lleialtat envers la resta de corporació. El que sí que puc dir són aquelles coses que pense que ja hem repetit en diverses ocasions, perquè igual que les inversions, ahí apareixen algunes inversions que ja havien passat precisament per el ple i que per a tal d'aprovar-les s'havien deixat en el calaix, però que ja s'havien anunciat en premsa en repetides ocasions, igual que els convenis. Els convenis aquests, per exemple, el de la memòria democràtica, que és pràcticament el més alt que li he dit, que és el de 90.000 euros, ja s'havia deixat fora precisament en aquella modificació de crèdit que malauradament va desaparèixer este conveni d'eixa modificació de crèdit per tal de que un partit polític concret, que és Vox, donara el seu vot favorable. Aleshores era evident que si Compromís ara començava a participar d'eixe pressupost, eixe conveni havia d'estar sí o sí. I després, pel que fa a la concurrència competitiva, que també és una xifra alta que li he donat, doncs és una qüestió que m'he estat repetint reiteradament, que nosaltres apostàvem per eixa fórmula per tal de donar subvencions i establir eixa aliança amb la resta d'entitats que col·laboren i fan Vila-real. Aleshores, crec que era important donar eixes dades. Pel que fa a altres convenis que sí que s'han incrementat, doncs ja li dic, com que van en la línia de promoure la nostra ciutat, doncs crec que fàcilment pot deduir la gent a què fem referència. Però això passaria, doncs, per exemple, la banda de música municipal també té un increment i aquests ajustos que s'han produït, per a mi el que podríem assenyalar ara mateix de memòria doncs seria, per exemple, el de la Fundació Globalis, que la Fundació Globalis doncs rebrà, per exemple, menys diners en este pressupost per una qüestió molt senzilla d'explicar les fundacions, com he explicat al principi quan vostè m'ha preguntat sobre la Fundació Princesa de Girona. Les fundacions han de tractar d'aconseguir el seu finançament per entitats privades que no siguin en l'administració pública. Nosaltres hem considerat que era una tasca important també la que van fer en un inici aquesta fundació per a promoure la innovació en la nostra ciutat i no posem en dubte en cap cas això, però ara mateixa havíem rebut certa conflictivitat, per dir-ho d'alguna manera, o teníem certs conflictes en com abordar aquesta qüestió, ja que si la major finançament de qualsevol fundació, i l'Ajuntament de Vila-real col·labora amb altres fundacions, he ficat aquest exemple, però col·labora amb altres fundacions, doncs el problema que ens trobem ahir és que segons quin siga el finançament i quin siga el desglossament d'aquest finançament, quan supera cert import, doncs hauríem d'assumir-les com a públiques, i no és el cas. Aleshores, per això hem hagut de produir alguns ajustos, però que podem explicar-los en més deteniment quan aquest pressupost siga públic, sense problema.
Santi, això és el que vostès han parlat durant tot aquest temps en privat, sí. I que jo volia preguntar-li públicament, és a dir, per què a una, per exemple, a una associació li dona més i a una altra se li dona menys, hi ha una explicació sense tindre res amagat i sense tindre ninguna intencionalitat, no?
Sí, per això el que comentava Maria Fajardo ara fa un moment, el desglossament del que aquestes entitats fan, jo crec que és fonamental. Vull dir, cada despesa que es faça ha de ser transparent i la gent l'ha de poder conèixer. A veure com caminem cap ahir, però pensem que és important, no? Pensem que és important perquè la transparència nosaltres la practiquem des de casa, és a dir, nosaltres, els tres regidors que estem ací, ens comuniquem habitualment, no? Buidora, per cert, no pot estar perquè està malalta, perquè nosaltres, la il·lusió que també volia dir, no?, que suposa este començament, bueno, vam arrencar el divendres, però avui es presentaven uns pressupostos que hem treballat les tres regidores conjuntament en les persones que el Partit Socialista ha considerat, i Dora també venia però estava maleta, no està bé, per això avui no està en el programa. Però bé, com dius, des d'aquest punt de vista del desglossament de les raons, perquè clar, en aquest desglossament que va associat a transparència és on es veu clarament en les raons de claro. Per què es financia una cosa i no l'altra, no? Mm-hmm. I on la gent, des d'aquest punt de vista, pot veure que aquestes raons tenen un fonament, no? Jo sí que voldria, perquè sabeu que sou un enamorat del patrimoni d'este poble, subratllar que ha sigut un dels punts forts en la presentació que han fet Maria, la vicealcaldessa, i l'alcalde, no? I és el patrimoni, perquè el patrimoni, doncs, ha parlat Maria, torni a subratllar, de la Capilleta dels Àngels, del convent Espai d'Art, de l'Alqueria del Carme i de l'entorn de la Torre Motxa, és a dir, la peatonalització de l'entorn i del que representava la vila, que nosaltres en diverses ocasions hem dit que s'ha d'acabar, queden dos trossets, i sobretot subratllar la part de la Torre Motxa, no? Però tot el que és la vila està pràcticament tot peatonalitzat, excepte dos trossets, no? Perquè el patrimoni, què és? El patrimoni no és només quan veiem aquesta Capelleta dels Àngels rehabilitada i en condicions, o l'Alqueria del Carme. El patrimoni porta, segur, porta més turisme, perquè tu què vas a veure a un poble o a una ciutat? Vas a veure el patrimoni que va lligat a què va lligat? A la seva història, no? Que és el que fem moltes vegades en esta ràdio, que és parlar d'aquest patrimoni que va lligat a la seva història i a les històries. Per això l'altre dia, que està en el mas de la Llum de Tol, el mas adjacent, no?, i veiem tot allò ple d'història i històries que contar, que probablement desperten la curiositat de molta gent i per tant les visita. I això porta què? Doncs porta més hosteleria, no? Porta uh-huh. més inversió, més diners, que també ho porta la gastronomia peculiar i particular que només trobes en aquest lloc. Bé siga Vila-real, com sí. bé siga, podria ser Morella, els ports, doncs tenen, diguem-ne, vull dir, jo quan penso en gastronomia de Morella, què penso? Doncs penso en les mandonguilles estes morellanes, penso en els flaons, no? Sí. Doncs d'alguna manera també la gent ha de poder relacionar aquest patrimoni en aquesta hostaleria i en aquesta comunicació, perquè uh-huh. de què parlem així habitualment? Doncs de tot aquest conjunt de coses que van associades al patrimoni. També això va associat amb uns valors, que són els valors de poble, que Maria ho diu moltes voltes, no? Som ciutat, però som poble, i el poble va associat a aquesta hostaleria, a aquest turisme, a aquesta gastronomia, a aquestes històries que contem, com l'altre dia a la Llum de Tol, i va associat a un concepte que és el de ciutat amable. Per això, si la gent recorda aquesta part de baix de l'Ajuntament, crec que es dia en un que té l'adequació del Fort d'Avall, no? Mm. Que també està en el patrimoni, que també és proximitat, que nosaltres mai hem posat en tela de juí. Hem posat en tela de juí altres coses, no? Altres edificis i el moment en el que es feia aquesta despesa. Però això no, perquè està just al costat de la Casa de la Vila. Subratlla Casa de la Vila perquè els noms són importants, almenys per a mi, que sabeu que dure normalització, no? Perquè el nom descriu el concepte, no? I el concepte és molt ampli, s'ha d'explicar molt i tot això, però és molt ampli perquè porta uns valors, no? Que són els valors de ciutat, d'escolta, de transparència, de xafar carrer. Parlava també en aquest sentit dels carrers Isabel de Villena i Serra d'Irta. Quantes vegades, i Maria ho sabrà, hem parlat, hem preguntat, hem fet precs al voltant d'aquests carrers i de molts altres, no? Doncs ara, els veïns que ens aparen en el súper quan comprem els regidors per a la setmana, o per aquests carrers o per aquests barris on estan aquests carrers, no? Doncs els podem dir que això també està en la inversió que hem negociat amb el Partit Socialista per a que es porti endavant, no? i que per tant aquests carrers que la gent veia necessari que ens recordàrem de que estan ahí, de que s'han d'obrir, de que s'han d'asfaltar i totes aquestes coses, doncs ara es faran perquè la gent ens ho ha dit, no? Perquè vull dir, tot això és com estem veient, com que es retroalimenta, no? I al final és important, des de l'entrada a Vila-real i els accessos a Vila-real i la seva seguretat, fins als gatets que trobem passejant pel carrer, que són dues coses, una molt gran, un monstre, no? Econòmic, perquè, i l'altra que sembla de menor importància, doncs de les dues coses hem tingut debats, i debats importants, i debats animats, amb moltes postures, moltes maneres de veure el món i tot això. Però tant els gatets, xicotets que veiem ahir que estan al costat de casa i que per cert de portar una associació que està molt implicada i que vol que aquests gatets estiguen bé, fins als accessos a la ciutat, passant per tots els detallets, la gastronomia, l'hostaleria, la comunicació, la nostra història, el nostre turisme i, per descomptat, patrimoni, no? Que és una miqueta el que pivota això des del punt de vista de la inversió que s'ha de fer, doncs tot això li hem de trobar un referent, un fonament, no? Maria parla també de música, no? Acaba de parlar també d'escriptura i literatura, no? Dels premis Maig. Evidentment, qui participa en uns premis com estos? Doncs tota Espanya, no? Fins i tot algú de Madrid que sapiera per descomptat que aprenguera la nostra llengua, doncs pot participar, perquè no, en ese concurs literari, no? I podria dir que fins i tot la espiritualitat, on nosaltres la lliguem també a ese patrimoni, no? I des d'aquest punt de vista, si em permeteu també la crítica, jo recordé a Vox criticant el bisbe de València perquè havia publicat els evangelis en valencià, per exemple. Doncs nosaltres això no ho farem, al contrari. Volem treballar tant en el bisbe de l'Església Catòlica, que és la religió predominant així, com a qualsevol bisbe o qualsevol líder d'altres confessions. Nosaltres el que volem és diàleg. El que volem és treball en conjunt. Evidentment som un partit laicista, això ho sap tot el món, però això no implica que nosaltres ataquem a ningú en aquest sentit. Al contrari, volem col·laborar, volem treballar plegats, volem sentir-nos i que se senquen entre els ciutadans i els representants de cada confessió, especialment la que té més tradició en este poble, per descomptat, però volem unió, no? Perquè jo sí, això sí que vull subratllar-ho, nosaltres arribem a un acord en un moment que per part de la dreta i l'extrema dreta n'hi ha trencament. Jo crec que això també té una vessant simbòlica en aquest sentit, no? Per tant, el que busquem és unitat, i unitat també, per descomptat, amb la gent que ens ha posat així, que ha confiat en nosaltres, i que segurament, i ara més que abans, doncs ens continuarà aparant en el súper i en el carrer. I
no, ara es demanarà explicacions, Ja us ho dic jo, que qualsevol cosa que fan es demanaran explicacions.
Doncs per això estem, Susana. Si no,
això és fer política municipal. En això es quedem. Ara estarem ben pendents de lo que passarà en el pressupost i de lo que passarà en estos dies que venen, que estarem així per anar reproduint als oients el que està passant així. Perquè, ojo, a tot això també és una població que no només la gent que viu així, sinó tot l'entorn estarà ben pendent de lo que ocorrís en la ciutat de Vila-real, perquè és una ciutat, de lo que ocorrís governant en coalició dos partits d'esquerres que d'alguna manera tenen generalitat, que no tenen la mateixa formació o el mateix color, i a més dos partits que s'ha produït una unió després d'haver tingut moltes diferències. Per tant, estarà tot el món pendent de vosaltres. Jo no sé si som conscients.
I a banda també, aprofitant que trau el tema de que està tota la gent pendent de nosaltres, agrair-li tota la feina que va fer el divendres de traslladar el seu programa de ràdio allí en directe, perquè precisament gràcies a que estava tot el món pendent, tot el món podia estar escoltant el seu programa de ràdio en viu i en directe i estar vivint igual que nosaltres, doncs, aquests moments previs dels nervis, aquests moments posteriors on ja ens havíem relaxat una miqueta, i he de dir-li que moltíssima gent ens ha fet arribar que havia estat assabentant-se de tot el que estava passant gràcies a escoltar el seu programa de ràdio, aleshores agrair-li aquesta feina d'acostar a la gent el que estava passant allí.
Pues jo li dic el mateix, nosaltres som una ràdio de poble, que és una ciutat, i estem així per a servei del ciutadà i per a traslladar tot el que se fa bé, tot el que se fa malament, tot el que se fa regular, és a dir, per això serveix un mitjà de comunicació lliure, que és el que hem de ser. Vicealcaldessa, vostè aposta perquè siguem un mitjà de comunicació lliure, no?
Clar, a mi de fet és el que hem perseguit sempre quan estàvem a l'oposició, precisament gràcies als mitjans de comunicació lliures, com vostè diu, hem tingut sempre veu, no ens ha faltat, i en aquest cas jo li demanaria al mitjà de comunicació que a mi m'ha donat veu quan he estat a l'oposició sempre que he volgut vindre a criticar a l'equip de govern, doncs que faça el mateix ara amb els
meus, a partir d'ara,
amb els meus companys de l'oposició, perquè per a nosaltres també és molt útil escoltar aquelles crítiques o aquelles aportacions que puguem fer al nostre poble per tal de construir la vila real que la gent mereix. Aleshores, li demanaria aquesta llibertat, per suposat, per tal de poder escoltar quina és l'opinió, no només del govern, que entre nosaltres doncs viurem a lo millor enmascarats o aïllats en moltíssimes qüestions, sinó també de tota la gent que forma la corporació municipal, perquè al final, si estem ahí, és perquè ens han votat.
Santi Cortells, enhorabona.
Bueno, ara ens ve més feina damunt, però sí, gràcies.
I Maria Fajardo, pues això, ahí estem per a parlar i per a dir-li i traslladar-li als oients tot el que volen saber, que és com funciona Cala Vila, que és el que volen saber. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.